El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Feliu Formosa passa als 80, però està aquí al meu costat i la sensació que un té és que té una salut no només literària envejable, sinó que, en fi, ja voldríem tots haver fet tot el que ell ha fet i tenir aquesta mirada que té Feliu Formosa. Humil de mena, ara negarà tot el que direm sobre ell, segueix més vigent que mai. 4 publicacions que reuneixen tots els vessants, totes les facetes de la seva trajectòria, des de la traducció amb El meu piano blau d'Else Lasker-Schüller, no sé si ho estic dient bé, fins a la poesia amb Papallona de l'ombra. També hi ha espai pel reconeixement. La revista El Procés li dedica un monogràfic amb material inèdit del propi autor i també hi ha temps i espai, molt espai per la introspecció, amb un dietari meravellós que està editat per la Biblioteca del Núvol. El Núvol ja sabeu que és imprescindible. El present vulnerable. Aquest present vulnerable de Feliu Formosa que publica el Núvol és el que ens ha fet estirar-lo avui especialment fins aquí. Molt ben acompanyat d'en Bernat Puigdovella, que l'ha volgut acompanyar i ara diu, jo no vinc a parlar, però el tinc aquí al costat per si de cas jo deixo de dir alguna cosa que hauria de dir i ell em corregirà. Feliu Formosa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Posem-hi música. Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. A tu t'agrada molt escoltar aquesta música, no?
Sí. És música alemanya, no?
Sí. Escolta'm, aquest dietari, aquest present vulnerable, abraça la teva vida de l'any 73 a l'any 78.
Sí.
Han passat anys des d'aleshores.
Sí.
Però tu, aquests 5 anys de la teva vida, va passar el que t'ha marcat més?
Sí, sempre? Jo crec que el diari respon a tres estímuls, a tres moments. Un és la pèrdua de la meva primera companya, Maria Plans, que era actriu. L'altre seria, doncs, les conseqüències del moviment del maig del 68, que ens va crear, doncs, una nova manera de veure el món i les coses. És una època d'una certa disbauxa, de molta vitalitat.
De il·lusió,
de molta
activitat, no?, per canviar les coses.
Sí, el tercer aspecte seria el moment, diguem, en què el PSUC, o sigui, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, els comunistes catalans, està entrant en una crisi que dura des de l'expulsió del Fernando Claudín i del Federico Sánchez, com se diu, l'escriptor de llengua francesa, madrileny, que va ser ministre de Cultura, i a cada nom el nom.
Ara m'hi tampoc em ve. Caso amb l'olla.
Sí, home.
El Semprún.
El Semprún, exacte.
El Semprún.
O sigui, aquesta crisi, jo vaig abandonar
El suc aleshores.
Jo vaig donar partit l'any 72, tot i que vaig continuar col·laborant a la revista Nous Horitzons, no? I penso que hi hauria molta gent de la política actual que tenen un passat suquero, no? I que estan amb altres formacions.
Altres guerres,
sí, sí.
Ara.
I aquestes tres coses van condicionar aquest dietari. Que, bueno, hi ha un estudi d'una professora de la Universitat d'Alacant, que es diu Anna Esteve Guillén, sobre el dietarisme català. I fa un estudi general sobre tots els dietaris. I després,
de per què la gent escriu els dietaris, sí, en quins moments de les seves vides.
Sí, i després es dedica capítols especials a 4 dietaris, un d'ells el present vulnerable, no? I diu que és un dietari íntim, juntament amb un altre dietari conegut, que és el del Guillem Simó, un autor mallorquí, que es diu En aquesta part del món, no? també parla del dietari del Jim Ferrer, del Valentí Puig, del Josep Piera, etc.
Perquè tu en aquest dietari et dibuixes, t'autorepresentes.
Sí, sí.
Evidentment, la mare i la teva dona, la pèrdua, la teva dona té una importància que es veu i que expliques també en aquest dibuix que expressa el tall.
Sí.
No? El tall que això significa. També parles de les teves filles.
Sí, parlo de l'Ester i la Clara, la meva filla, sí. L'Ester ha estat actiu i cantant, ara viu a Sardenya, ha de fer un concert a Venècia, no sé quin dia, però se n'ha anat a viure a Sardenya amb un company seu, no?
Quin valor, perquè un quan tria, això vol dir que tu només vas fer dietari en aquesta època? No, vol dir que tu has descobert aquí una part del teu dietari,
sí.
Però n'hi deu haver una part que no la deus voler compartir encara, o com va?
O sigui, compartir.
Vull dir que no has volgut publicar tot el teu dietari.
Sí, vital, sí, perquè
no?
Després n'he publicat més, sí, però el que passa és que els he publicat amb els tres dietaris posteriors que he publicat, els he editat amb una editorial valenciana, de Catarroja, molt mal, que es diu Perifèric, i distribueix molt malament a Catalunya, no?
Bernat, posa't el micro.
Sí. I llavors, esclar, s'han vist poc aquí, eh? Aquests dietaris s'han vist poc, sí.
Que encara prendrem mal amb alguna editorial valenciana i no estem per tenir més conflictes, Feliu.
Sí. No, malament no, perquè els llibres estan molt ben editats. El que passa és que...
Que no arriben tant aquí.
Hi ha un problema de distribució, una mica, sí. Sí, sí.
De distribució.
No, jo m'entenc molt bé amb ells, eh? I més a mi... tinc molts amics valencians i com a poeta el Joan Elies Adell, que és un poeta valencià que dirigia el centre Ramon Llull de l'Alguer i que també l'han fet fora, també l'han anul·lat, deia que jo era una mica valencià com a poeta.
Escolta, parlant de la poesia, no escrius poesia des de l'any 2006, pot ser?
Sí. La poesia.
Poesia.
Sí. Poesia completa.
No, poemes que escriguis tu.
Sí.
Ara. No et surt la poesia ara? No.
Jo fa 10 anys que no escric poesia, l'últim llibre és del 2006.
Sí, per això. Sí. No et surt la poesia
de
sortir,
no? No, escric prosa ara, sí. Però, no sé, no ho descarto. Ja ho veurem, no sé... El que passa és que, clar, jo tinc una edat ara, per exemple, jo he traduït molt, no?
Sí.
Perquè una mica la base de la meva feina sempre ha estat la traducció, perquè he traduït més de 100 títols, i sobretot moltes coses de teatre, no? La penúltima va ser el professor Ben Hardy, el Nacional, de l'Arthur Schnitzler, i l'última, l'Elsa Lasker-Schiller, aquesta poeta jueva que va morir l'any 45 a Jerusalem, que li van treure la nacionalitat alemanya l'any 38, i és una poeta molt interessant, no?
És curiós, Bernat Puigsovella, perquè l'altre dia li vam dedicar una hora a Maria Aurèlia Gammany, també aquí al Matí de Catalunya Ràdio, i una de les maneres de definir la Maria Aurèlia és que ella era finestrera, vol dir que la seva vida treia el cap a molts àmbits, no? Al teatre, a la narrativa, a la política, en el seu cas, i estava pensant que el Feliu també respon a aquesta lògica i deu haver-hi un punt de generacional.
Bueno, jo vaig ser molt, molt amic de la Maria Aurèlia, perquè vaig estar a l'Escola d'Art Dramàtica d'Adrià Gual.
Sí, que ella va
votar. Ella i el Ricard Sol van dirigir en aquesta escola. Jo vaig intervenir en un espectacle que va tenir molt èxit, el Romea, que es deia Ronda de Mort, si n'era, no? Que el vam fer a Madrid davant del Fraga Iribarne, i el vam fer a París, i després, bueno, després el Ricard, la Maria Aurèlia, van deixar de col·laborar, i el Salvat va continuar amb l'espectacle, però ja no hi era jo. Jo vaig anar a viure a Terrassa.
Però, Bernat, és veritat o no?
Sí,
que tots aquests àmbits,
moment,
no? Totes aquestes personalitats de la nostra literatura que han sigut capaços d'abraçar tots els gèneres, no?
I que era un moment que tot estava per fer, no?, també, perquè després de la guerra la desfeta és general i has de començar a fer-ho tot i si són pocs, doncs... Tot allò que tu puguis fer, doncs...
Ho feien entre tots.
Sí.
Ho fèieu entre tots. A tu t'agradava fer d'actor?
Sí. Bueno, jo soc de l'època del teatre independent, no? O sigui, vam començar amb un grup que es deia el grup de teatre popular Gil Vicente, perquè és un autor portuguès que té una tercera part de la seva obra en castellà. Llavors nosaltres fèiem espectacles en català i en castellà. Avui, on avui hi ha la ciutat olímpica i tot això, hi havia el Somorrostro, on sí, anàvem a fer sí, teatre nosaltres, que eren barraques. Eh? Hi havia un capellà que se'n cuidava d'aquella gent i ens feien allà. I després al barri del Candel.
Mhm. Uh-huh. Del
Paco Candel. Paco Candel i era amic del president d'un club de futbol que hi havia al barri, que era l'Ibèria,
sí,
i que era del PSUC, i llavors utilitzava la presidència del club de futbol per estar introduït dintre del barri, no?
Feliu Formosa porta el llaç reivindicant la llibertat dels presos polítics. Evidentment, Núvol, com sabeu, i si no ho sabeu, us ho recordem, edita cada... Quants dies, Bernat?
Cada setmana.
Cada setmana. Us volem a casa, llibertat, presos polítics. 9 pàgines d'informació i reflexions al voltant de tot el que ens estem vivint. A tu... Com ho estàs vivint, això, Feliu? Perquè...
Doncs amb angoixa, desconcert, i quan vam fer la roda de premsa per presentar les publicacions aquestes últimes en una llibreria que es diu La Impossible, vaig dir que a l'època del Franco sabíem exactament qui teníem al davant i lluitàvem amb un cert esperit èpic. Jo havia fet la propaganda del PSUC amb un pis absolutament clandestí i tal, i estava la cosa molt clara. Sabíem qui teníem al davant i què ens hi jugàvem. En aquest moment no sabem el que ens pot passar, perquè cada dia passen coses noves i cada dia hi ha més imputats, i això crea una... Jo crec que m'ha afectat la salut i tot, inclús, eh? Vull dir que crea una situació de desconcert i d'angoixa que és inexplicable, vull dir, perquè no, jo crec que no havia passat mai una cosa semblant, perquè no t'ho esperaves, no? I el dia 10 de setembre passat, que es va fer l'acte institucional al Born, i jo hi era, vaig tancar l'acte amb un poema de l'Espriu,
sí, sí,
i tenia al davant tot el govern,
que ara són
el Puigdemont, tots, el govern que ara ja no hi és, i al costat tenia el cos d'honor dels Mossos amb el trapero al davant. I això era el setembre, i després, el que ha passat després, era una cosa que absolutament inesperada. I ara jo penso que... Jo, avui, llegint el diari, se m'ha acudit una cosa. Penso que la cosa del boomerang,
uh-huh,
està començant a passar. O sigui que se'ls està començant a esquerdar l'edifici. Una mica, eh? Però vull dir, l'alcalde de Ginebra,
uh-huh,
demana
mediació.
Demana mediació. El Torrent és allà. Alemanya no sembla que estigui disposada a admetre la nova euroordre. No sembla, ja ho veurem.
Mm-hmm.
Penso que no poden anar tan lluny.
I, Feliu,
no poden anar tan
una
lluny.
Comparació que no pot ser, perquè sí, van viure una dictadura durant 40 anys, amb tot el que això implica, per tant, ara estem en un règim democràtic de separació de poders. Quan veieu la reacció del món de la cultura, de la resta de l'Estat, a tot el que està passant, que no té a veure només amb l'independentisme, sinó amb la llibertat d'expressió, amb cantants que són empresonats per les seves cançons, amb un artista que veu com li treuen els quadres d'Arco perquè sí, representa els presos polítics. Quan està passant tot això i el món intel·lectual de la resta d'Espanya no reacciona, vosaltres, que heu viscut la lluita antifranquista, com us sentiu? No
s'ha
explicat
sí,
bé Catalunya, allà?
Sí, això és un fet, i jo ho he viscut recentment, perquè a mi m'han donat un premi l'Associació de Directores d'Escena, i jo vaig dir que si anàvem a Madrid per la via dels presos polítics i exiliats, i em van dir que no ho toqués, perquè ells també havien patit la repressió franquista, i que ara hi havia democràcia, i que tal i qual... En general, aquesta és l'actitud dels intel·lectuals i, espanyols, no? Amb casos realment escandalosos com el del Javier Cercas, no? Vull dir, que ha fet aquest article al Süddeutsche Zeitung, al Süddeutsche Zeitung. I hi ha doncs, aquestes persones que sempre se citen, que són els que tenim al costat, el Cotarello, l'altre...
El Pérez Royo...
Però els espanyols són els espanyols, vull dir, llavors, esclar, tant si són intel·lectuals com si són polítics, vull dir, Catalunya els hi és indiferent o consideren que és una part d'Espanya.
Feliu no? Formosa, desitjo que passis un molt bon Sant Jordi amb tota aquesta obra feta. Moltíssimes gràcies per venir fins aquí. Bernat Puigdevella, que el núvol continuï creixent. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Gràcies.